Són les 10.42, 5.42. Volem parlar ara del 5 de Mauthausen. Sí, i és que des del passat divendres, fa tot just una setmana, el butlletí oficial de l'Estat recull el llistat dels assassinats als camps nazis, que fins ara doncs es coneixien, però no tenien, en fi, no estaven col·locats en un registre oficial que pugui ser consultat per tothom, almenys de forma oficial. Es compleix així amb una de les iniciatives de la Llei de Memòria Històrica per la reparació de les víctimes del nazisme. Entre aquests morts, entre aquests assassinats a Mauthausen, hi havia 5 formenterers amb noms i llinatges: en Jaume Colomar, en Miquel Costa, en Antoni Planells, en Josep Riera i en Jaume Roig. Volem parlar d'aquesta qüestió amb en Santi Colomar. Bon dia, Santi.
Bon dia, Bernat, com anem?
Bé, sempre és un plaer tenir-te aquí.
Igualment.
Amb naltros. Creus que és un pas important que des del butlletí oficial de l'Estat s'hagi doncs donat un estatus, doncs, diríem, oficial a la mort d'aquestes doncs, persones de tot l'Estat que varen deixar la pell a Mauthausen?
Jo crec que sí, no? A part d'un reconeixement important, pot donar també dret a algun tipus de reparació, no? Jo crec que també aquesta és la idea, no? Oficialitzar-ho al màxim i veure quines conseqüències pot tenir a nivell de reparació. Alemanya i França haurien de dir alguna cosa en aquest sentit, haurien potser de reparar aquestes morts, i amb aquest llistat jo crec que se vol dos coses: un, oficialitzar-ho al màxim, i l'altre, que puga donar dret legalment a algun tipus d'ajuda. Algun tipus d'ajuda. Jo crec que aquesta també és una doble idea, perquè el llistat aquest és conegut fa temps. En el cas de 5 Formenterers, na Montserrat Roig ja el recuïa en el seu llibre Catalans als camps nazis. Vull dir que són coneguts fa molt de temps, però és bo que hagin adquirit aquesta dimensió oficial a nivell de butlletí oficial de l'Estat, no?
Són 5 formenters que figuren entre els 4.427 espanyols assassinats als camps de concentració. Tots els deportats formenters van morir al camp de Mauthausen-Gusen el 1941, sense haver arribat cap d'ells als 30 anys. Portaven el triangle blau dels apàtrides i els nazis els definien com a Rotspanier, rojos espanyols. Com van arribar per a aquests 5 formenters a Mauthausen? Què en sabem d'ells? Suposo que tenim informació limitada.
Sí, alguna informació tenim. Veiem, arriben amb la mateixa trajectòria que arriben els altres. Derroten la Guerra Civil, travessen els Pirineus, passen per camps de refugiats francesos, que eren autèntics camps de concentració, Argelers, Sant Ciprien i altres. I,
disculpa, què feien ells a la península?
Bé, hi pot haver excombatents que creuin la frontera, i hi pot haver gent que no fos excombatent, sinó que no estigués mobilitzat per anar al front, i que estiguessin a Barcelona o que estiguessin a alguna zona de Catalunya, i que després, quan cau Barcelona, travessen els Pirineus.
Sí, molt bé.
En els camps francesos va ser un calvari absolut. Jo no sé si el govern francès ha arribat mai a disculpar-se per això, però es tracta va ser vexatori, a més no poder, amb unes guàrdies senegaleses i nord-africanes que abusaven de les dones dia sí, dia també, i on se'ls tractava a tots com a cans, amb problemes de disenteria, amb problemes higiènics de tot tipus,
no?
Fred, gelats, dins un forat en serena, perquè no tots tenien una cabanyeta per amagar-s'hi. I després d'això, quan aconsegueixen sortir, per exemple, podien sortir per allistar-se a la legió, en aquest cas Nord-Àfrica, podien sortir per allistar-se a algun batalló de marxa, i podien sortir per formar part de les companyies de treballadors estrangers. Treball, en principi, una mica remunerat, una mica reconegut, però que va arribar a ser els francesos arribaren a reclutar forçosament en aquestes companyies de treball estranger, no?
Sí, sí.
Per tant, aquests formenterers, és fàcil imaginar una trajectòria d'aquest tipus, surten dels camps en una companyia de treballadors estrangers, per exemple, per fortificar la línia Maginot, i quan els alemanys entren a França, molts d'aquests són agafats, i clar, amb una... Pensa que la França ocupada, la invasió nazi és a partir del dia 10 de maig del 40, i en el moment en què ja es firma l'armistici, la pau entre en Petén i els invasors nazis per dividir-se aquesta França lliure i França ocupada, és ja el 22 de juny. Clar, a partir d'aquí, en l'entrada dels alemanys i desbordada aquesta línia de Maginot, tots aquests d'aquí són capturats. I podia haver-hi una altra manera d'arribar a ser deportat, que és a través de la resistència, ser capturat com a membre de la resistència.
Un partisà. Sí,
però la resistència en aquests anys dels que estan parlant, que tu has dit molt bé, que moren l'any 41 a Gusen, no hi ha aquesta resistència organitzada encara. La resistència vendrà ja més tard, el 43, 44, ja trobam grups de resistència. Per tant, si aquí hi ha algun resistent, és aïllat d'una manera aïllada, no organitzada. Per tant, el més fàcil és pensar això. Home, la desgràcia és absoluta, perquè és sortir d'una guerra, derrotat, per caure en una guerra que comença i acabar deportat i gassetjat. Per tant, la desgràcia és una història absolutament desgraciada, perquè sortir d'un infern per acabar amb un infern pitjor, si fa falta, no? I entremig es tracta vexatori del govern francès. És a dir, una derrota que ja de per si és dolorosa, separar-se de sa família, una humillació en els camps francesos, un reclutament a les companyies de treballadors estrangers, moltes vegades forçós, són treballs forçats, i llavors que entrin els alemanys i acabis deportat a un camp nazi i gassetjat.
Sabem més o menys quan van morir, no? El 1941. Quan ho deurien saber les famílies d'aquí? D'ells.
Jo no crec que estiguen... Jo no crec que... Mira, te diré un cas que jo conec de primera mà. Una germana d'un d'aquestos morts, a Gusen, no sabia què havia passat amb el seu germà, no tenia ni idea. Així com hi ha moltes famílies que no saben on es va morir o en quin lloc del front es va morir el seu parent, això no es degué saber probablement fins fa recentment, fins fa poc temps. Aquestes morts no eren comunicades oficialment. Jo no he vist mai una notació marginal en el registre civil que diga va morir a Mauthausen. Aquestes no eren comunicades oficialment, això eren els nazis tampoc els interessava, tenien unes llistes amb presoners, però evidentment que no sapigués massa bé de quants presoners parlàvem, no? Jo crec que aquestes notícies no varen ser comunicades mai. Hitler tenia un amic a Espanya, que era en Franco, i a partir d'aquí, aquí pati i després glòria, no? Jo crec que aquestes famílies moltes vegades ni ho sabien. La família de Can Sabines, aquí tenim un de Can Vicent Sabines, que és en Jaume Colomà Joan, jo els que conec de Can Sabines no ho sabien. Per tant, jo el que crec és que no sabia. El primer que destapa això és de Montserrat Roig, precisament. I després és que ha fet una gran feina d'investigació, és en Xico Llull. En Xico Llull, pobret, que es va morir ja fa un temps, es va publicar un llibre pòstum que es diu Els nostres deportats i porta com a subtítol Presoners balears als camps nazis. Aquest llibre és un llibre que jo crec que s'ha de tenir, s'hauria de llegir, un llibre de lectura amena, ell era periodista, va fer una feina d'investigació bestial, de la qual ens hem aprofitat tots els historiadors que hem vengut després o que hem fet feina mentre ell en feia, i jo crec que aquest és de consulta obligada. Però sí, va ser una història molt tràgica i una història d'oblit absolut.
Clar, perquè a més a més, clar, si pot quedar cap consol és que no van haver de patir molt a Mauthausen, en el sentit de que van morir el 41, segurament poc després d'ingressar-hi, no? Que, en fi, perquè això hauria de ser treballs forçats. Mauthausen sembla que era una pedrera, no? Per tant, doncs, els haurien fet treballar també. I després, doncs, en fi, com tu dius, una mort absolutament horrible, a les cambres de gas ofegats. Aquí a Formentera, fa, em sembla recordar, 4 anys, se'ls va instaurar una placa que queda una miqueta, en fi, queda una mica amagada, no?, a Sant Francesc, que... creus que és suficient aquest reconeixement a aquestos 5 de Mauthausen, Formenterès?
Home, la placa la vàrem posar al Fòrum per la Memòria Històrica de Divisa i Formentera, allí on poguérem. Sí que és una placa discreteta, però és una placa que jo crec que hi ha gent que arriba, perquè jo he tingut diverses preguntes sobre això. O sigui que si un va mirant i un va estar encuriosit per aquestes coses, al final pregunta. Sí que se'ls podria fer algun tipus de reconeixement més gran, sempre, no? Aquesta gent, que tu explicaves molt bé, realment es moren a Gusen. Gusen és un comando de Mauthausen, o sigui, un camp satèl·lit. Uh-huh. Ho dic perquè els camps nazis solia haver-hi un camp central i llavors una sèrie de camps satèl·lits dependents de central. I Gusen, en aquest cas, és un comando. Uh-huh. I aquests, curiosament, quasi tots, llevat d'en Antoni Planells Guasch, tots els altres venen de Moosburg, que està al nord de Múnich, que és un camp de trànsit, el que es coneix com un estalag. Els camps de trànsit són camps, en fi, pensats per portar gent a un camp gran, no? Per exemple, a Pithiviers, a França, prop d'Orleans, hi havia un camp de trànsit de jueus cap a Auschwitz. Pues, quasi tots els formenterers venen de Moosburg. I després van a Mauthausen i passen en aquest comando de Gusen.
Que ja és camp de concentració o directament d'extermini?
Bueno, Mauthausen, diguem-ne que seria la base, i després hi hauria pues, petits camps que, sí, que farien, jo que sé, algun tipus de treball forçat.
Això és Àustria, no? No és ben bé Alemanya, sinó que ja és Àustria. Déu-n'hi-do.
Però sí que és veritat que varen morir molt joves i que en alguns casos tenim alguna notícia. Per exemple, sabem que en Miquel Costa Hiern i que un altre que tinc aquí apuntat, Miquel Costa Hiern i també en Josep Riera Mayans, aquestes fugiren amb el Miguel Pequeño, amb aquest vaixell que el 14 de setembre del 36 va fugir de darrere Camp Marroig en 32 persones. Aquestos sabem que estan allí, no? I en el cas d'en Josep Riera Mayans sabem que era de la CNT. Sabem que era senatista perquè va ser el jefe del Comitè Revolucionari Antifeixista del Pilar durant l'ocupació republicana de Formentera.
Per tant, alguns van ser deportats a Mauthausen, segurament per conviccions polítiques, però algun, com tu deies, potser estava de pas allà.
Accidents.
Potser estava treballant a Catalunya i va creuar perquè, clar, tenien por dels feixistes. O sigui, que és una història absolutament dissortada, no?
Sí.
De ser un refugiat o de ser un migrant econòmic, no? D'anar a fer feina a Catalunya perquè aquí no podia treballar i que acaba morint gasejat a Mauthausen.
Sí, jo crec que són és un cúmul d'accidents desgraciats en alguns casos. Veiem, aquí hem de suposar que aquestes persones, per exemple, aquestes 5 persones, pues, acabaren sent, tenien una edat per ser reclutats per l'exèrcit republicà. I a partir d'aquí, clar, tot el que era republicà equivalia a ser roig. També hi havia republicans de dretes. A vegades la gent s'oblida que hi havia republicans de dretes. I n'hi havia alguns que eren molt de dretes i eren republicans.
Encara n'hi ha.
Però l'encasellament de republicà igual roig És una altra de les mentides històriques que s'han divulgat, no? Però sí, pels alemanys que els consideren tots rojos espanyols, heu de pensar que sí, que probablement tots ells, per edat, són d'una vintena d'anys, degueren estar reclutats, degueren estar enviats, el govern republicà va mobilitzar moltes quintes, per tant, aquesta gent va anar al front, segurament, i després, quan l'exèrcit republicà va ser derrotat, doncs, travessaren els Pirineus. I tot el que els hi esperava era una guerra civil que acabava oficialment, però vaja, quan passen la frontera és febrer del 39, el setembre del 39 comença la Guerra Mundial, vull dir, és una història de pel·lícula, no? Com sortir d'una cosa tràgica per entrar en una cosa molt més tràgica encara. I els accidents sempre hi són, eh? Però, mira, per exemple, en Miquel Costa i Ern, de Can Miquel Coques, Can Miquel Coques és una casa que està en ruïnes darrere de Seroski, que és una casa que antigament es coneixia com Can i Ern.
Miquel Costa,
és una casa que hi ha darrere de Seroski. Quan tu vas estar molt proper... Bé, si tu vas, per exemple, vols anar per la llibreria Alpe,
sí,
per darrere...
A Can Ismael, allà hi ha Can Ismael.
De vora Can Ismael, de vora que hi ha una casa en ruïnes, allò és Can Coques. Can Coques era una de les famílies més pobres que hi havia a Formentera. Una família pobríssima.
Encara viuen els descendents,
no,
aquí?
No, perquè se'n anaren. I segurament que eren molts descendents i no es posaren d'acord i aquella casa pues, no s'ha venut ni... Em sembla que aquest home de Can Ismael és parent.
Sí, és Joan Costa, sí.
Però en els descendents crec que se n'anaren a Mallorca. Pens. Però no es posaren d'acord. Deguen ser molts, no s'han posat d'acord i aquella casa no ha estat mai venuda ni reformada ni res. Però era una família molt pobra, molt pobra, que probablement va veure com... dos persones, perquè aquest tenia un germà que es deia Vicent, aquest home, en Miquel Costa i Ern, se'n va anar ell i un germà. Bueno, i realment és de pel·lícula el que els hi va passar, eh? Perquè un va acabar gassetjat i l'altre, no ho direm perquè això és una primícia, que si algun dia en Artur Perró no vol contar, però l'altre també va acabar un destí ben curiós.
Un altre germà.
Sí.
Ja per acabar, Santi, estem escoltant El Partisà, de Leonard Cohen, ara que parlàvem de... que hem mencionat els que es van unir a la resistència contra el nazisme, en aquest cas a França.
També hi havia formenterers a la resistència contra el nazisme i també hi havia altres camps de concentració on passaren formenterers.
I van sobreviure. I van tornar a Formentera.
Tornaren a Formentera i llavors s'anaren a França a morir-se. Però perquè vivien allí i treballaven allí, però vengueren a Formentera. Joan Costa Noguera passa per Dresden i passa per Leipzig. Per tant, no només és Mauthausen.
Leipzig, i Dresden, la ciutat bombardejada.
Bombardejadíssima, no deixaren res.
Escolta una cosa, i tu quan ho expliques això als teus alumnes... a l'institut, que els expliques...
Pues jo te contaré una anècdota. Jo quan vaig contar allò de 5 morts, jo sempre ho explico tot això d'aquí. Hi va un al·lot que es va posar a plorar, un parent d'un dels morts.
Va posar a plorar.
Que no ho sabia, es va posar a plorar. Sí.
És que, noi...
Però, bueno, és que si un és sensible, plorar està bé, i per què no ha d'estar bé? En aquestes edats, quan et veuen plorar, sempre se'n riuen, perquè pensen que això no és... Això no és de persona forta, no?
Ja, però s'ha frivolitzat, s'ha volgut passar pàgines sobre aquesta qüestió i, en fi, aquí Formentera mateix.
Això és el món real, eh?
Posa'ls-hi la llista de Schindler i després digue'ls-hi, doncs mira, entre aquests n'hi havia 5 d'aquí.
Sí, cinc
persones que es van trobar allà.
Sí, s'ha de saber això d'aquí, perquè la manera de que no torni a passar és mantenir la memòria com una flama que no s'apaga. Perquè el dia que ens oblidem, començarem a trivialitzar què ja s'està fent sobre el nazisme.
Sí.
No, mira, se li va anar sa mà a en Hitler. Va tenir un mal dia. Això és trivialitzar-ho.
Sí, sí.
I això no fa cap gràcia. I els senyors de Vox haurien de saber-ho.
No, això. I no només... Bueno, és a tota Europa que hi ha partits neonazis amb cada cop més representació a les institucions. Bueno, en fi, Santi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins la propera. Esperem que sigui aviat.
Vinga, gràcies.